Benvinguts al ple ordinari del mes d'octubre. Començarem, com sempre, amb l'aprovació de l'acte de la sessió anterior. En aquest cas són tres actes que les apreciacions ja es van fer a la informativa. Són la sessió ordinària del 26 de setembre, l'extraordinària i urgent del 14 d'octubre i les meses electorals del 15 d'octubre. Hi ha alguna... En principi, a les informatives ja vam fer les precisions, per tant, entenc que les actes s'aproven per unanimitat. Sí? Sí, aprovades per unanimitat, gràcies. Passem al punt següent, que és l'expedient 1030, aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal número 39, que és el cosmolúdic. Aquesta està segregada de l'altra perquè ja la teníem enllistida al seu moment i havia entrat en un document a part. Llavors, aquí bàsicament és que el que fa és que passa de que abans el cosmolúdic es pagava 3 euros per tot el dia, ja es paga 2 euros pel matí, 2 euros per la tarda, per tant l'únic canvi que hi ha respecte a l'ordenança és aquest, siguis a venir un abonament, evidentment, però hi ha aquesta diferència, que qui vulgui anar matí i tarda són 2 i 2, 4. Es manté, perdó? Es manté el preu, sí. Alguna pregunta sobre això? Per un socialista tampoc?
Sí, sí. Nosaltres votarem favorablement. L'únic que sí que veiem és que amb aquesta ordenança, amb els altres taxes, hi ha un descompte per famílies nombroses i monoparentals amb un 15% de descompte per assistent. Llavors demanaríem si es pogués incloure també aquest descompte.
Ho vam plantejar, però entenem que 2 euros és un preu tan irrisori que fer un descompte sobre 2 euros...
Sí, però si agafa el 18 euros i té 3 fills... És més
jo tinc 3 fills...
Bueno, és més que res, com que les altres ordenances també n'hi ha alguna que també és així...
Sí, el que passa és que vam pensar que pel servei que es donen aquestes quantitats tan petites de 2 euros, vam pensar que no calia fer un descompte sobre 2 euros, perquè haurien de pagar 1,70. I per tant, entre 2 i 1,70 no ens va semblar que fos pertinent. Ho vam estar mirant, però vam pensar que no calia.
Va.
Entenc que tothom per unanimitat. Gràcies. Passem al punt següent. Expedient també 1030-2019, aprovar provisionalment les modificacions de les ordenances fiscals per l'any 2020. Aquí, bàsicament, són aquelles ordenances fiscals que es modifiquen i han d'entrar en vigor amb data 1 de gener. És a dir, aquí normalment no s'aproven les de les escoles de música, llars, etcètera, etcètera, que s'acostumen a fer al mes d'abril perquè comencen a aplicar-se al mes de setembre, sinó aquelles que tenen la necessitat d'estar aprovades abans del dia 1. En aquest cas, només anomenaré les que presenten algun canvi, amb el benentès que les que no dic no es toquen. Per tant, no sé, no tiraré la de l'aigua perquè l'aigua queda congelada si no es toca. Per tant, estem dient les que es toquen, S'aproven les que es toquen. Llavors, la número 1, que és l'IBI, en aquest cas el que plantegem és un augment del 2,5%. El coeficient passa de l'1,062 a l'1,088, per fer un exemple, amb un pis que paguessin 450 euros anuals, que són 150 per quatrimestre, passarien a pagar 153,75. Per tenir una idea de la quantificació d'això. Com es justifica? Clar, és cert que al seu moment, anterior legislatura, es va decidir que no es pujaria l'IBI, també val a dir que al seu moment l'IPC era molt baix i els salaris dels treballadors públics estaven congelats. Per sort, diguem-ne, amb la sortida de la crisi, els sous dels treballadors públics han pogut anar augmentar, l'IPC segueix pujant i, per tant, hi ha un decalatge en què no augmenten els ingressos i, en canvi, estan augmentant les despeses per fer el mateix o per gastar, diguem-ne, el mateix. Per tant, el que plantegem és poder fer aquest augment del 2,5%, amb el benentès que també el que volem fer és un recàrrec de fins al 50% als pisos buits que estan en propietat de grans tenidors, no? de grans empreses o de bancs. En aquest cas tenim un petit problema que haurem d'intentar solucionar, que és imprescindible fer un registre de pisos buits. Aquest registre de pisos buits, com ja vam explicar a l'informativa, és molt complicat de fer perquè nosaltres la nostra base de dades no és la mateixa que el cadastre, que és amb el que es fa l'IBI. No? Per tant, s'han de quadrar un total de 800 pisos, que són els que tenen els grans propietaris a nivell de la ciutat. I, per tant, aquests 800 pisos s'haurien de fer les comprovacions per després poder fer el pas de decretar-los com a buits, però amb el benentès que s'està treballant amb el tema, si es pogués tindre abans del abans del dia 1 de gener, aquest registre representa que el sobrecost del 50, de fins al 50% amb aquells que tenen més de dos anys els pisos buits, vindria una miqueta a buscar el fet de que el mobilitzessin, no? De que no tinguessin pisos parats, sinó que realment es pogués, amb la necessitat que ja es pogués anar mullant. Després hi ha un altre tema, que és l'ordenança aquesta, la 1, la 3, que són els vehicles de tracció mecànica, en què bàsicament se simplifiquen els textos i es clarifiquen el tema dels vehicles històrics i l'article 12 i el 13, o sigui, són quatre articles concrets que es clarifiquen. És a dir, estan amb unes explicacions determinades i el que s'ha fet per tindre més clar com ha de ser és buscar exemples amb altres llocs. S'ha basat també bastant en la nova que havien fet a Barcelona en quant a les normes normatives i, per tant, hi ha els mateixos descomptes que hi havia, però està explicat a nivell de si fas molt CO2, a nivell d'altres paràmetres, d'una forma una mica més clara. I en el cas de, per exemple, l'article 7, simplifica molt perquè hi havia tota una casuística molt complicada respecte a les persones que tenen problemes de mobilitat i ara es fica que tinguis un mínim d'un 33, etcètera, etcètera. Se facilita una miqueta perquè, llavors, era bastant complex. Aquestes d'aquelles modificacions que normalment ens diuen els tècnics donant per altre quan veuen que hi ha dificultats amb alguna cosa i doncs es proposen de dir, escolta, podríem fer aquest canvi amb aquests textos i tal. Per tant, aquí és un canvi de text que no afecta a l'ordenança fiscal. Després de la número 7, que són documents administratius, s'afegeixen a l'epígraf 2 dos documents, que és el certificat de compatibilitat urbanística i el certificat tècnic, i s'elimina el de compulsa. S'elimina el de compulsa perquè ara l'Ajuntament, les úniques compulses que fem són aquelles que es necessiten pel propi Ajuntament i aquelles representa que ja no les cobrem a l'usuari, si tu has de compulsar alguna cosa, i el que deixem de fer és aquesta feina de compulsa per qualsevol, en certa manera, que feia que en certa manera tinguéssim molt coartat el servei perquè sempre tenia gent a secretaria que havia d'estar pendent de compulsar documents que en realitat hi ha altres òrgans que ho ha de compulsar en tot cas els seus i si no qui dona fe dels documents són els notaris, no els ajuntaments, per tant, se troba aquesta taxa. Després hi ha el número 9, que és el tema de la incidència ambiental. Aquí s'elimina l'annex 2 perquè amb la nova normativa ja no s'informa a nivell de l'Ajuntament. I després hi ha el número 13, que és la gestió de residus. En aquest cas ens trobem de que aquest any, com ja hem dit moltes vegades, augmenta la taxa de residus, és a dir, el que pagues per portar o el dipòsit controlat a fer el tractament, augmenta el cànon de residus, que és el que pagues a la sanitat per cada tonelada que portes a tractar el dipòsit controlat, però que, a més a més, a nivell del Consell han augmentat la deixalleria i la recollida comercial, a part de que els treballadors propis pues, també han augmentat sou i l'IPC ha fet que augmentés el global. Això què fa? Això fa que l'any 2019 l'estudi econòmic diu que es va tancar amb menys 215.000 euros, és a dir, del que va pagar la gent al cost real hi havia 215.000 euros de decalatge amb el benentès que és d'aquelles taxes que en principi haurien d'anar a cobrir el cost perquè no beneficis a ningú, és a dir, una feina que s'ha de fer i en tot cas pots buscar com beneficiar a qui recicla, etcètera, etcètera, però no de forma lineal quan aquests diners acaben sortint d'altres llocs. Si no es fes cap mena d'augment, el 2020 aquest decalatge seria de 295.000 euros per sota, val? I el que es planteja és un augment del 10% que faci que es quedi a 185.000 la pèrdua, amb el benentès que hauríem de seguir, i ja ho vam dir al seu moment, que és una taxa que malauradament l'anirem veient augmentant perquè tant les normatives europees com la llei catalana marquen que s'ha d'anar augmentant el cànon de residus, s'han d'augmentar els costos, s'han d'internalitzar tots els costos, els lixiviats, etcètera, etcètera, que abans no es tenien internalitzats i, per tant, això fa que augmenti el cost. Per entendre'ns això, els habitatges que fins ara pagaven 112 amb dues vegades, que són 56, pagaran 123 amb 20 amb dues vegades, que són 61 amb 20. Per tant, el rebut que rebrem a casa passarà de 56 a 61, 60, perdó, de 56 a 61, 60. I el que hem fet és que a l'epígraf E, que són els locals comercials de venda al detall, que ja normalment ja tenen ja paguen bastant respecte a la gestió de residus, en comptes d'augmentar un 10, s'augmenta un 5. Per tant, és un 10 a totes les tipologies i un 5, en aquest cas, amb el comerç. Després hi ha l'ordenança número 37, vale, que és respecte a les entrades als museus i tal, en què hi ha dos canvis. Un és que amb els beneficis socials representa, de poder tindre associacions i tal, que tenen descomptes, s'afegeixen els casals d'estiu, els esplais, i també el CETIC, que és la xarxa de turisme industrial de Catalunya, que és el que ens va a Madrid fa un parell de plens. I després que es crea una entrada combinada, amb el ben entès que s'entén que des del punt de vista de cridar l'atenció, quan tu vas a un museu, t'interessa un o t'interessa l'altre, però te dona una entrada combinada, és a dir, té una entrada pels dos, és molt més fàcil que vagis a l'altre. És a dir, potser només vols anar al Museu de l'Or, però te diuen que en aquella entrada també entraràs a l'altre, doncs, bueno, doncs representa que intentes amb un promocionar l'altre i viceversa. D'acord? Després hi ha la número 38, que és de promoció i projecció, que aquí l'únic que s'afegís amb un parèntesi que hi ficava el preu de les parades del mercat i es parava només del mercat de Santa Llúcia. I en aquest cas el que afegim és Sant Jordi, etc. No? Perquè a Sant Jordi darrerament doncs hi ha parades que no són d'associacions, que són botigues, etc etc, i no està regulat en aquest cas el preu a cobrar. I després, em sembla que és l'última... Sí, la 44, que és el tema de les publicacions, en què, publicacions i compres diverses, que en aquest cas tenim la tassa de ceràmica amb la B de Balaguer a 3,50 €, el llibre Les franqueses que vam afegir per 15 € i un paper que haureu trobat aquí perquè ens han dit que havia arribat el calendari de Balaguer que es va fer amb el llibre aquell de l'Abans Balaguer, que és amb fotografies històriques de l'editorial F2, que en aquest cas es fixa el preu del calendari a 10 €. I, per tant, no el teníeu dins de l'estudi, doncs ho hem donat, per tant, afegim en aquest cas a la proposta, si us sembla bé, vale, aquesta línia amb 10 €. D'acord? Paraules, senyor Pla.
Jo en aquest cas m'abstindré, considero que, per exemple, el tema de l'IBI, hi ha molts habitatges aquí a Balaguer que paguen moltíssim. Vull dir, comentat amb alguna gent, no sé si es podria revisar segons quines zones, hi ha gent que paguen fins i tot 2.000 €. Jo crec que és molts diners, no sé si es podria mirar equitativament, no gravar tant aquesta gent que paga tant, depèn de la zona en què estiguin. Amb aquest tema, el tema de les escombraries, ja sabem el que han patit per part del Consell aquests últims anys, puges del 40% i escaig, bueno, jo crec que això també s'hauria de posar una mica de fre o mirar de regular o no sé d'una altra manera, vull dir que no ens trobem amb aquests augments. Jo reconec que en aquest cas teniu raó, però clar, me sembla que ho hauríem de mirar de controlar o fer un augment progressiu, mirar-ho de fer-ho d'una altra manera. El tema dels habitatges que perteneixen als bancs o a fons buits, el que sigui, bueno, em sembla molt bé que se'ls hi apliqui una tassa. I bé, en aquest cas sí que entenc algunes coses, però el tema de l'IBI és el que li he dit. Jo considero que hi ha llocs que paguen moltíssim. Em sembla que ho trobo que paguen molt. No estic en contra tampoc, perquè reconec lo de les escombraries, lo dèficit que deixa, que tampoc no depèn de nosaltres, que ens ve de fora i ens veiem obligats, però el que marca una mica és el tema aquest de l'IBI, dels llocs aquests que paguen tantíssim. Simplement és el que vull dir. En aquest cas m'abstindré.
D'acord. Dos cosetes. Una, respecte a lo de l'IBI, nosaltres fixem el coeficient. Llavors, la resta va per valor cadastral i, per tant, si algú creu que no està ben quantificat, doncs el que ha de fer és anar, en aquest cas, a cadastre, a que li modifiquin, si és que creuen que li ha de modificar. En aquest cas, nosaltres no tenim manera, entre comets, de ficar el coeficient, sempre acabes multiplicant pel valor cadastral de cada habitatge. Per tant, tot depèn de com estan qualificats. No podem, en certa manera, dir els que són més, els que són menys, més grans, més petits, etc etc, sinó que és un quotient. Val? Una cosa m'he descuidat, perdó, al començament, que havia de disculpar, vale, a la interventora i al regidor de la CUP, el Josep Maria, que per temes personals no ha pogut vindre. Ho hem dit abans de començar, però quan he començat no he pensat en dir-ho, en tot cas que consti en acta que es disculpa, perdó. Pel grup socialista, sí, senyor García.
Bona nit a tothom. Bé, nosaltres pensem que votarem que no i creiem que aquestes puges no estan justificades i ara explicaré per què. Hi ha puges com la dels residus, que pugen 10%, que és una puja notable. Aquesta la podríem entendre, la podíem entendre perquè, efectivament, una bona part de la puja de la recollida de la brossa ve per aquest cànon de la Generalitat i també per la necessitat que hi ha en la comarca de tancar l'actual abocador i en el futur aviat fer-ne un de nou. Aquesta era la postura que tenia el govern del Consell Comarcal quan hi havia la legislatura passada, la coalició entre Junts per Catalunya i nosaltres, el PSC, i quan nosaltres proposàvem les puges al Consell, recordo que aleshores Esquerra, que estava en la posició, manifestava sempre la seva postura en contra, inclús va arribar a dir que era necessari trencar el contracte que hi havia amb l'empresa que recollia la brossa a tota la comarca. Bé, que ara Esquerra manté el govern del Consell Comarcal, la música és una altra i també estan a favor de les puges. Aquesta puja l'entenem, i repeteixo que hi ha motius que la fan necessària, perquè sobretot en el futur proper serà necessari fer alguna cosa amb l'abocador i, per tant, entenem que això està d'alguna manera justificat. El que no creiem que estigui justificat en absolut és la puja del 2,5% de l'IBI. Per tant, nosaltres aquí votarem en contra. Per què creiem que això no està justificat? Bé, vostè diu que sí, efectivament l'IPC està pujant i això repercuteix d'alguna manera en les arques municipals a través de la paga de salaris, però és cert que també fa els pressupostos, aquests pressupostos que estem encara prorrogant avui, o que estan encara prorrogats, que es van aprovar a finals de l'any passat, contenien un element que nosaltres ens va fer votar en contra, que era un crèdit bastant important de vora 1 milió d'euros. En aquell moment nosaltres vam manifestar que ens semblava una despesa important i que, per tant, aquells pressupostos que s'aprovaven ja a final d'any no eren uns pressupostos que semblava que era una despesa excessiva. I en aquell moment se'ns va dir que no, que efectivament l'economia de Balaguer permetia i que estava en una bona situació i que permetien fer aquest tipus de despeses. Aquest argument també es va fer anar durant la campanya electoral i, per tant, semblava que l'economia de la ciutat estava en bona forma i ara se'ns diu que no, que serà necessari una puja importantíssima per poder, d'alguna manera, diguéssim, mantenir la tesoreria. Bé, nosaltres creiem que això no case, no? I, per tant, no estem d'acord amb aquesta mesura. Per una altra banda, hi ha d'altres mesures, com ara vostè ha anunciat ara, però que no es fiqui en marxa, que és aquest tipus de mesura en la que se busque o es podria buscar un ingrés addicional a través dels pisos que ara avui en dia estan buits. Aquesta mesura podria ser una bona mesura i nosaltres estaríem totalment a favor, però no es fiqui en marxa. S'anuncia, però no sabem si en el futur quina serà la quantitat que això podrà aportar a les arques municipals. I abans de pujar sistemàticament l'IBI a tothom, jo crec que seria més raonable ficar en marxa aquesta mesura i veure fins a quin punt aquesta puja que vindria a través d'aquests pisos que avui en dia estan buits podria ajudar a mantenir aquesta puja dels salaris dels treballadors de l'Ajuntament. Sense fer aquest tipus de mesura, pujar ara l'IBI i després tornar a pujar, als propietaris que tinguin els pisos buits una altra vegada l'IBI, pues, me sembla que és una puja doble i que no és simplement per atrapar el desfasi que hi hagi amb els salaris de l'Ajuntament. Per tant, no creiem que aquesta mesura estigui justificada i, per tant, nosaltres pensem que votarem en contra.
Molt bé, gràcies. Dos cosetes. Respecte a residus, jo era portaveu per part del Consell d'Alcaldes, per tant, no coincidia amb vostè, era conseller, per tant, érem òrgans diferents. El que puc dir, el que vam protestar era pel fet de que creiem que un cop vist com anava el tema del dipòsit controlat, el que s'havia de fer era anar progressivament pujant. El que es va fer és parar perquè hi havia uns anys electorals i l'any següent pujar un 40% de cop. Per tant, el que s'ha fet ara, i s'ha aprovat per unanimitat, és poder anar fent els augments necessaris amb el benentès que o canviem molt de paradigma i comencem a reciclar molt o totes les tonades que portarem al dipòsit controlat ens castigaran a nivell de taxa i a nivell de cànon. Nosaltres entenem que el que no pot ser és que la capacitat de maniobra que pugui tenir l'Ajuntament de Balaguer se'n vagi tota en què financem aquest dèficit, diguem-ne, de residus. Per tant, entenem que és força raonable i com ja sempre hem dit, perquè no volem enganyar mai ningú, seguirà pujant. Seguirà pujant per què? Perquè és que la taxa seguirà pujant i el cànon seguirà pujant. Mentre siguessin pujant el cànon i la taxa i nosaltres no tinguem la possibilitat de tindre uns nivells de reciclatge prou grans, ens trobarem amb la dificultat de que haurem d'assumir uns costos cada vegada més grans. Respecte al que diu de l'IBI, no té res a veure amb el tema del crèdit. El crèdit, no, el crèdit és per fer... No té res a veure, no s'enganyi. El crèdit el pots fer en funció de la teva situació econòmica i et permet fer inversió. Et permet fer inversió, que és capítol 6. El problema que té l'Ajuntament és que ha de poder fer front a la despesa corrent. I no té res a veure amb tresoreria. Fer front a la despesa corrent vol dir que els teus ingressos i les teves despeses sense el 6, per entendre'ns, han d'estar equilibrades. Si nosaltres ens augmenten el capítol 1, el capítol 2, per tema IPC, per tema sous, etcètera, etcètera, això només ho podem suplir de tres maneres. Una, que l'Estat o la Generalitat aportin més, no és el cas. L'altra és pujant alguns impostos, tenint en compte que l'IBI és una tercera part del finançament que té l'Ajuntament de Balaguer, i una tercera seria arriscar-te en certa manera a que et quedessis no només sense inversió, sinó que et quedessis sense poder pagar tota la despesa corrent, amb el benentès que quan tu demanes un crèdit en cap cas podes finançar despesa corrent, només podes finançar capítol 6. Per tant, quan l'Ajuntament de Balaguer, en funció de la seva situació econòmica, fa un crèdit per fer obres, no té res a veure amb que tingui o no tingui prou diners respecte a fer front a la despesa corrent. No té res a veure. La despesa corrent va augmentant, els ingressos no augmenten, per tant, algun ingrés has d'augmentar o bé has de baixar la despesa corrent. Baixar la despesa corrent en una època en què comencen a pujar els sous vol dir o bé treure gent o donar menys serveis. Per tant, entenem que si volem mantenir els serveis que es donen i volem mantenir el personal que els està donant, és ineludible, diguem-ne, quadrar els números, el qual vol dir que aquest augment, que no és res de l'altre món, s'ha de poder fer entre tots i ens afecta a tots, per poder tirar endavant la ciutat. I això no té res a veure amb que la seva situació econòmica pugui o no pugui fer-se front a crèdits. Això és un altre tema. Els crèdits són per capítol 6. Són per fer inversió. I nosaltres el que hem de garantir és que la despesa corrent sigui finançable, perquè si nosaltres no podem finançar la despesa corrent, no podrem anar a buscar crèdit per finançar la despesa corrent. Senyor García.
Dos cosetes. Sobre el tema de la brossa, efectivament, en aquest punt estem d'acord, perquè efectivament s'haurà de repensar el mecanisme o l'abocador i això requeriria una inversió i així necessàriament hem de fer un esforç tota la comarca per renovar l'abocador. Per tant, en principi, com he dit, entenem la puja i aquí no hi ha crítica. Sí, hi ha sí que hi ha un punt que hauríem de considerar i és que, diguéssim, del que paguem nosaltres al Consell Comarcal va a pes del pes de la recollida. Podríem reduir, efectivament, el que paguem al Consell Comarcal si, com ha dit vostè, la ciutat reciclés més. El problema és que en aquests 4 anys no han fet ni una sola campanya per motivar la gent a reduir o a fer un esforç més gran en reciclatge. I això jo crec que valdria la pena fer-ho. Fent aquest tipus de campanyes es podria reduir la factura que paguem al Consell Comarcal per que és la recollida de brossa. I jo crec que hauríem de moure aquest tipus de coses a fi i efecte de que diguéssim, tinguéssim més tresoreria perquè paguéssim factures més petites. I pel que fa al punt del crèdit, efectivament, una cosa és un crèdit per fer una inversió i una altra cosa la despesa corrent, però si realment paguéssim quotes més baixes acabaríem tenint més tresoreria i tindríem més liquidesa per afrontar els pagaments ordinaris. Per tant, estan lligats de manera indirecta. Efectivament, són coses diferents, però com és natural, tots els diners de la casa estan lligats a través del pressupost. I això és la crítica que...
El balanç de despesa corrent i d'ingressos veu que els ingressos no es mouen i la despesa corrent va pujant. Per tant, en algun moment, si vol mantenir el nivell de serveis i el nivell de personal, es veiem obligats amb això. I respecte a l'altre, no entrarem en el detall de que dels 4 n'hi va haver 2,5 conjunts, però igual, deixem-ho aquí. Per part de Junts per Balaguer?
Sí, respecte a l'ordenança fiscal número 1, que és la de l'impost sobre béns immobles, m'ha estat comparant amb altres municipis quin tipus imposable tenien sobre l'IBI. Veiem que a Balaguer ara passarem a l'1,088, a Lleida estan al 0,94, Mollerussa 0,74... Vaig fer una Balaguer 0,65, Sí que és veritat que, per exemple, llocs com a Tàrrega han fet baixes del 5% i el 2018 van fer una baixa del 4%. Tot i això, sí que és veritat que estan amb el tipus de l'urbana a l'1 o 10, però sí que la rústica està en el 0,70 i nosaltres estem al 0,95-9 i les especials estan a l'1,21 i nosaltres estem a l'1,30. Per tant, considerem que tenim el més alt, me sembla, que de la província de Lleida. Per tant, bueno, respecte al global. Llavors, per tant, considerem que no faria falta pujar aquest 2,5% al tipus. Respecte al que l'Ajuntament aplicarà un recàrrec de fins al 50% sobre la quota líquida de l'impost als béns immobles residencials desocupats amb caràcter permanent, bueno, ja veurem a veure com troben la manera per poder aplicar aquest recàrrec. Ho trobem difícil si no gestionem nosaltres el cobrament de l'IBI, com vostè va dir a la informativa, i ho veiem una mica que és ficar aquest punt perquè pugui sortir i fer notícia i una mica compensar la pujada del 2,5. Tenim clar que l'IBI comporta uns ingressos de 5.600.000 euros, evidentment que pujant un 2,5 s'aconsegueixen 140.000 euros de cop. Estem d'acord que pujant en alguns casos l'increment podria ser insignificant, depenent del sou. Si es cobre, doncs, 50.000 euros, evidentment, inclús podríem pujar més el tipus, però si mirem la classe treballadora, que amb prou feines a vegades arriba a final de mes, 20 euros a vegades ajuden a arribar a final de mes. I si anem sumant després altres taxes i fem el còmput de totes les taxes i impostos que paguen a l'Ajuntament, arribaria a ser un import bastant elevat. Entenem que la situació econòmica de l'Ajuntament ha canviat respecte a anys de crisi econòmica, per tant s'han de buscar altres fórmules com la gestió o subvencions perquè la gent del carrer no hagi de pagar més impostos i a poc anar ofegant cada vegada més al ciutadà. Respecte a l'ordenança fiscal número 13 que regula la taxa de la prestació de servei de gestió de residus municipals, veiem, bueno, pugem un 10% la taxa fixa de cada habitatge que passa de 112 a 123,20, anem sumant a la pujada de l'IBI. Veiem que hi ha un punt que fica que el local inactiu o tancat, un local comercial que no està llogat i per tant inactiu, també paga aquesta taxa. La pregunta és aquesta, però després en un altre lloc hem vist que això només és per aparcaments i alguna altra cosa. Entenem que aquí potser s'hauria de canviar el text perquè és una mica, pot enganyar una mica, perquè a vegades si algú té un local tancat i no el té llogat i no es fa ús, no entenem que s'hagi de pagar la taxa de les basures. I en l'article 11, que també puja per tema dels comerços, de diferents superfícies, entenem que tampoc no s'hauria de pujar un 10% generalitzat, sinó que a vegades potser s'han de buscar fórmules perquè pugin qui pugui pagar, és a dir, entenem que el punt B i el punt C, que són oficines i delegacions del servei d'administració central, autonòmica i local, paguen 128 euros. Entenem que aquí entre, per exemple, els jutjats. Entenem que si els jutjats realment entren aquí i paguen 128 euros, ho trobem una mica incoherent. Entenem que s'haurien d'igualar, per exemple, al dels bancs i altres entitats de crèdit, que paguen 1.028 euros, i entenc que als bancs i altres entitats de crèdit, inclús aquí es podria pujar, perquè entenem de què poden i val més que paguin aquest tipus de locals que no pas locals petits comercials de 75 metres quadrats, que a vegades paguen 235 euros, independentment del tipus de negoci que tinguin, sigui quin sigui el tipus de venda que facin, si fan venda de roba, venda d'aliments o simplement venen llana de llana per fer roba, com hi ha alguns casos aquí a Balaguer. Parlem sempre dels problemes de la gent per obrir negocis, per tirar endavant, animem sempre els joves a ser emprenedors, a que l'administració està al seu costat per ajudar-los. Doncs vist com estan els increments, les diferents taxes, li podem dir que no creiem que estigui ajudant a fer créixer Balaguer econòmicament. I potser sí que aquest equip de govern tindrà més diners per fer inversions, suposo que les veurem cap a l'últim any, com a l'anterior legislatura, però en lloc de preocupar-se per pujar impostos, per tenir més inversió, s'haurien de preocupar pels problemes de la gent. Respecte al que han anat dient, vostè ha dit que el Consell ha de pujar els sous als treballadors de Fomento. Bueno, ha dit que pujar els sous als treballadors del Consell de la gestió de residus, no? Ah, vale, entès això. Ah, vale. No he puntualitzat alguna cosa del Consell? No, pregunto.
Dit del Consell, puja tots els seus costos i a part hi ha els nostres costos laborals.
Vale.
Se sap que el rebuig ens el fem nosaltres, per tant, quan nosaltres ens fiquem dins del quadre...
Havia entès que era el... Vale, vale,
pues no, hi havia un lío...
I potser el que ens hauríem de replantejar és municipalitzar el servei de gestió de residus, però ara llàstima que el contracte està per 10 anys, si no tinc mal entès, amb el Consell, no? No està per 10 anys? No? Per 5? O no sé, pregunto. 4? Ah, no.
Són per 4 anys.
4 és 4, vull dir, no, perquè no vindrà d'un any.
La llei marca per 4 anys. Ah, vale.
Sí,
suposo que vol dir el reciclatge.
Sí, el reciclatge. Reciclatge, sí, sí.
Sí? Va. A veure, respecte al que està dient respecte a l'IBI, ha de tenir en compte que s'ha de mirar els valors cadastrals, no només els coeficients. Val? En aquest cas, hi va haver, i ho recordo, vostè era regidor, hi va haver dos augments a Balaguer d'un 10% de la base, perquè Balaguer tenia una revisió cadastral que era del 96%. Mentre que simultàniament aquests dos anys a Lleida, que té una revisió, si no recordo malament, del 2004 o del 2005, van tindre dos disminucions del 10% de la base. Val? Per tant, representa que Lleida, que seguís tenint un valor cadastral més alt per l'any en què es va fer la revisió cadastral, clar, acaba tenint un coeficient més baix. I Balaguer, que té uns valors cadastrals més baixos pel que representa de l'època en què es va fer els càlculs, acaba tenint un coeficient més gran, però no vol dir que quan tu tens el coeficient siguis el més car perquè tens el coeficient més alt. Tot depèn de quan se va fer la revisió cadastral i quin és el valor. Per tant, tu has de comparar iguals amb iguals. Evidentment, com tothom pot suposar, no és el mateix el que valia un pis el 96 que el 2006. Per tant, representa qui va fer, com Balaguer, una renovació el 96, no és el mateix que els que van fer el 2006, que tenen uns valors molt més alts des d'un punt de vista cadastral. Per tant, representa que tu pots ficar el coeficient molt més baix quan en realitat per pisos similars pagaries quantitats similars. Per tant, el que s'hauria de mirar és pisos similars si paguen quantitats similars, no només si hi ha aquest número és més alt o més baix, perquè el que és important és sempre multiplicar pel valor cadastral. Respecte al que dia de l'o del 50%, a veure, que la Diputació porti... La Diputació mateixa ens ha enviat una manera de funcionar per fer els augments del 50%, per tant, no hi haurà cap problema en fer-ho. El problema que vaig explicar a la informativa era la base de dades, que no és el mateix. És a dir, nosaltres, si ho tinguéssim arreglat, se podia aplicar demà. No demà, no, el dia 1 de gener, no? Perquè no pot ser abans de l'1 de gener. Però es podia aplicar. El problema que tenim respecte al que diem de Lleida és que Lleida, al fer-s'ho eix i tindre la mateixa base de dades, ja la tenim filtrada. Nosaltres ens hem trobat amb 800 habitatges que hem de quadrar entre uns i altres i mirar-ho. I això és molta feina amb uns departaments que ja tenen prou de feina. Per tant, la dificultat serà en poder-ho fer. Vam dir que la voluntat era fer-ho i està manat de fer-ho, però no tenim la certesa, ja ho diem per endavant, si no avui només ens ficarem en medalla i després la gent no se'n recordaria. Per tant, el que fem és ja dir-ho per endavant. Intentarem fer-ho, vale? Però no tenim clar que puguem fer-ho en aquest termini. Per què? Perquè les dificultats de quadrar 800 habitatges d'una base de dades amb una altra no és una feina, diguem-ne, fàcil ni valdera, i a més tampoc és una feina que puguis donar a qualsevol, perquè per detectar alguns dels errors, per exemple, doncs, entre cometes has de ser de Balaguer o conèixer bastant Balaguer, no? Perquè si no els detectaràs. Després comenta el tema dels residus. És veritat de que hi podria haver maneres de fer encara més epígrafs, més trossets, això també se n'havia parlat, però al final tenim els mateixos que tenien vostès. Vull dir, m'explico, no els hem canviat els epígrafs des d'aquest punt de vista, i el problema que tenim és sempre el mateix, que és com fem, això ho explico moltes vegades i potser em faig pesat, que és que amb l'aigua qui paga més és perquè n'ha gastat més. I amb residus, de moment, no tenim manera. Va vindre el director de l'Agència de Residus, va estar parlant del control dels abocaments, etcètera, etcètera, i si es trobés la manera en què qui està no reciclant pagués més, perfecte. Però actualment, per molt que jo recicle, si els altres del meu edifici no reciclen, jo me toca pagar el mateix. Pot ser injust, vale? Però és el que val. Per tant, encara ara, del deute heredat amb el servei, no s'ha corregit ni molt menys. Per tant, encara hi hauria 185.000 que s'afegirà d'altres coses quan no té cap mena de sentit que en aquest cas no se cobreixi el servei. I després, que ha dit una cosa curiosa. Sí, sí, lo d'això de l'últim any, home, no. L'últim any van fer molt poques inversions perquè no ens van deixar aprovar fins al final. Per tant, al final s'han estat fent ara, no? Però bueno, és igual. No funcionem per l'últim any. Seria molt estúpid per part nostra pensar ara en l'últim any quan estem acabant de començar una legislatura, però de feina tenim a tirar-la endavant i per això, un cop fet tots els números, entenem que el que no podem és enganyar la gent. Si no reciclem, i hem de fer, evidentment, campanyes, i vam esperar que acabessin anar del Consell per començar nosaltres, perquè ja vam dir que no coincidíem temporalment, si la gent no pren aquesta consciència, cada any valdrà més el rebuig, i si val més el rebuig, doncs no hi ha més manera que pujar. Una altra cosa és no pujar i deixar de fer coses perquè representa que vols finançar, diguem-ne, el rebuig. Per tant, hi ha molts llocs que el que es paga és moltíssim més, per tant, Balaguer no és un lloc que es pagui molt, però entenem que la pujada ha de ser progressiva en funció de com us vagin apretant, més que no pas pujar de cop a el que segurament valdria el servei.
Sí, sobre els...
Perdó, no he dit el sentit del vot, tot i que l'intueixo.
Bueno, votarem negativament, li contesto el que vostè m'ha dit. Sobre els valors catastrals, té raó que potser comparar-ho amb Lleida, els valors catastrals no serien els mateixos, però entenc que amb Mollerussa aniria més o menys bastant igualats els valors catastrals. Respecte...
Perdó, no parlo de valors catastrals en quant al valor, sinó en quant se va fer la revisió.
Sí, però...
He donat l'exemple de Lleida perquè hi va haver un propietari de Balaguer que ens va fer una petició al seu moment, que també tenia propietats a Lleida, dient com pot ser que a Balaguer estiguin augmentant un 10% la base i en canvi a Lleida estiguin baixant. Val? I la resposta que se'ls va donar justament era aquesta, és a dir, depèn de quan s'ha fet. A Lleida tenien una quantitat que era molt alta i per tant l'anaven rebaixant i a Balaguer tenien una quantitat que és molt baixa i la van anar pujant. Després van parar de fer els moviments i per tant els coeficients van en funció dels valors cadastrals. Però no estic dient que Mollerussa el desconec, les quantitats, per tant no m'hi fico, no sé quan van fer la revisió cadastral.
Respecte a que nosaltres teníem els mateixos epígraf al tema de la gestió de residus, segurament si tirem cap al Galguilà també hi havia els mateixos i segurament sempre s'hi va tirant. Les justificacions sempre cap enrere sempre queden bé, però portem 4 anys i mig governant i ho poden canviar. Vull dir, no perquè abans hi sigo no vol dir que no puguin canviar, simplement... No, jo li presideixo que podem canviar-ho i que, recomanem que ho canviïn perquè entenem que pot haver molts epígrafs que poden ajudar a no carregar les famílies i si carregar certes empreses com bancs que s'ho poden permetre. Respecte que hi ha un dèficit de 185.000 euros, estem d'acord i s'ha de buscar la solució perquè no hi sigui i com molt bé ha dit el grup socialista, es poden fer campanyes de reciclatge per premiar la gent, pot tindre descomptes i no tindre que pagar tant al Consell Comarcal.
Molt bé, doncs passem a votació. Vots favorables a la proposta? Abstencions? Vots en contra?
S'aprova per 9 vots a favor del grup d'Esquerra, 6 vots en contra dels grups de Junts per Balaguer i Grup Socialista i una abstenció del grup Balaguer Ara Sí.
Molt bé, gràcies. Passem al punt següent, que és el punt número 4, que és l'expedient 1463/2019, que aprova inicialment el projecte d'obres, projecte de substitució de les cistelles de bàsquet de pavelló 1 d'octubre per tal de preservar el bon estat del parquet de la pista poliesportiva. En aquest cas és un dels projectes que van a pressupostos participatius i pujaria una quantitat de 44.226,15 euros, amb el benentès que vam dir que havíem intentat buscar tipologies de projectes, diguem-ne, que intentessin mobilitzar al màxim la gent. Nosaltres tenim, en principi, tot està preparat des de fa molts, molts, molts mesos, però amb això de la Junta Electoral Central, que no ens deixa presentar a nou, la presentació, per entendre'ns, serà a partir d'un demà de les eleccions, de l'11 de novembre, que començarà, en aquest cas, el procés participatiu. Alguna pregunta? Per grup socialista, també? Sí?
Sí. Bé, entenem que aquest projecte ve donat per la problemàtica de les cistelles de bàsquet fan malbé el parquet. Quan els hem de criticar, els critiquem i quan els hem de felicitar, en aquest cas, els felicitem perquè entenem que han parlat amb el club de bàsquet d'equip Balaguer per tema de cistelles i entenem que ha de ser així. Vull dir, quan se presenta un projecte ha d'estar consensuat amb les parts interessades i parts afectades i d'aquesta manera sempre es busca el millor projecte. El que sí que parlant amb el club bàsquet Balaguer, el que sí que ens van comentar és que ells van demanar de ficar 3 cistelles al lateral i amb aquest projecte n'heu contemplat 2. I llavors ells sí que ens han remarcat de que amb ells aniria molt bé tindre 3 cistelles, per quan hi hagi el tancament d'impacte poder tindre més pistes.
Desconec ara concretament la precisió seva. Nosaltres el que vam fer és, en funció de la seva demanda, parlar amb el tècnic, i el tècnic va considerar que eren 2 les que es podien ficar. Suposo que devia tindre el seu raonament. Entre altres coses, la tercera, si ha d'anar al mig, entre que tens les portes i tal, potser va considerar que no era dient fer-ho, i per tant la proposta era fer-ne 2, però de totes maneres, ja dic, podem consultar a veure com es va arribar
si es pot valorar d'intentar ficar 3 cistelles. Ells sí que, és veritat que ens han dit de que sí que les pistes quedarien més comprimides, però que amb ells a nivell de funcionament, quan hi ha el tancament d'impacte, fins que no hi hagi altres pavellons, doncs els ajudaria molt a poder donar sortida als equips del club.
D'acord. El sentit del vot entenc que és,
sí, sí,
que és favorable.
Aquesta valoració és favorable. Sí.
Val, doncs entenc per unanimitat. Gràcies. Passem al punt següent, que és el punt número 5. Expedient 1466-2019, modificació de crèdit 7 i 8 del pressupost de l'Ajuntament. En aquest cas, el que es tracta és, degut a que es va poder tancar bé els números de l'any passat, hi ha un romanent de tresoreria que es pot utilitzar i llavors, via aquest romanent de crèdit, el que es fa és s'han agafat 316.558,84 per fer suplement de crèdit amb certes partides. N'hi ha 2 a la part de baix, que són d'esports. Aquesta és bàsicament és la part que hem hagut d'afegir per poder fer-lo del canvi de la coberta de la piscina, perquè l'asseguradora no ho pagava tot, i del parquet, perquè també l'asseguradora no ho pagava tot. Després hi ha una part que va al 20.000, que va a l'edifici consistorial, que és per la part del reforç estructural de darrere. Després hi ha una factura que va quedar pendent del reforç del pont nou, de quan es va fer tot l'arranjament de la part de sota, de l'estructura, que hi havia problemes. I llavors hi ha una part de 49.000 per adquisició d'habitatges i 161.000 que van a l'Albert del Modell Esquerra. Després també s'agafa del mateix romanent 58.405,99 per crèdit extraordinari, això són partides que no existien, i aquí van 3.000 per desfibriladors, que n'hi ha uns que s'han de renovar, 22.205,99 pel cementiri nou, per la segona fase, que tornem a tindre per poder deixar enllistit ja tot aquell tema d'aquells totxos que s'havien carbonatat, i en respecte a habitatges, 21.000 i 12.200, un és respecte al sòl i l'altre respecte a habitatges, i aquí bàsicament són habitatges de dret de retracte, que són 55.000 euros, són 5 habitatges d'aquests que els bancs se venen, i llavors quan són amb un preu molt bo representen, nosaltres podem optar de dir, per aquest preu ja m'ho quedem com a ajuntament per la necessitat que tenim. El fas mirar als tècnics d'habitatge, el fas mirar als tècnics d'oficina tècnica i acabes demanant-los. De fet, aquests estan demanats des de... Vull dir, ara és quan ens ha arribat tota la possibilitat, però són de n'hi ha un de 2 anys i l'altre un any i mig. Sí, els del Fleming. Sí, són aquests. A més, ens han arribat... Ara és quan ens ha arribat, diguem-ne, la possibilitat, no? Però realment el termini és bastant d'això. Val? Alguna pregunta sobre el tema? Sí?
Sí. A l'informe d'intervenció hi ha un punt que diu és destí del superàvit pressupostari, es pot destinar a inversions financerament sostenibles d'acord amb la disposició adicional 16A de la llei aquesta. Amb el límit de superàvit previst, el tancament d'exercici 2009. En aquest supòsit caldrà que el període mig de pagament compleixi l'establert en la normativa de morositat 30 dies. El moment d'iniciar-se l'expedient d'inversió. I després fiquem el següent, no l'altre, diu, com s'indica en l'apartat 7 d'aquest informe, aquest expedient de modificació de crèdit no compleix l'estabilitat pressupostària. No obstant, no serà fins a l'equitació del pressupost on caldrà verificar el seu compliment actual. Actualment es desconeix l'import de superàvit dèficit previst al tancament de l'exercici 2019. I també s'informa que actualment s'està incomplint el període mig de pagament establert en la normativa de morositat. Entenem de que si no es compleix això, primer s'hauria d'intentar complir aquest punt, o no?
No, el que ve a dir, feia una interpretació,
Sí, sí.
El que ve a dir és que si compliguéssim tot, val? Hi ha una part d'aquestes inversions que podrien entrar com a finançament sostenible. Una inversió financerament sostenible és aquella que a l'hora de calcular la regla de despesa no et comptabilitza. Val? Per tant, representa que sempre que agafes diners de romanent, que ho pots fer sempre que vulguis, evidentment, mentre n'hi hagi i tinguis els números correctes, el risc és que tu diguis, sobrepassis la regla de despesa. Llavors, com que hi ha algunes d'aquestes, la majoria de les inversions que tenim aquí, són inversions que podrien ser financerament sostenibles, si nosaltres acabem complint el termini mig de pagament i tota la resta de paràmetres, llavors les que serien financerament sostenibles no te comptabilitzarien a la regla de despesa i, per tant, acabaries, en certa manera, no incomplint la regla de despesa, malgrat que hauries invertit més, val? Però no t'haurien comptabilitzat.
Sí, hem d'esperar, no? Haurem d'esperar fins al...
Sí, és cert que ara no ho estem complint, estem anant molt ràpid a pagar, però per raons diverses, diguem-ne, el primer trimestre sí que va anar bé, el segon se'n va anar també cap als 40 i el tercer tampoc ha arribat als 30. Per tant, l'any passat, fent un esforç d'última hora, vam tancar amb 29 amb 73, me sembla recordar. Val? I llavors ara estem apretant en pagament. Sí que és cert que doncs, a vegades se t'acumulen moltes coses i, per tant, els períodes a vegades se'n poden ressentir.
Vale, llavors, entenem que una part d'aquests diners no es podria destinar a intentar complir aquest
no.
Límit?
Sí, nosaltres els podríem fer anar igualment, m'explico, però si no compliquéssim finalment, podria ser que amb això, podria ser, tampoc ho té cert, perquè clar, no té la liquidació del 19, que incompliquéssim la regla de despesa, amb la qual vale, s'hauria de fer un pla econòmic financer, etc. Però clar, hi ha una altra part, no? És a dir, hi ha alguna part d'aquestos que tu no els acabaràs gastant d'aquí a final d'any, tu els fiques per començar les tramitacions. Per tant, representa que si no te'ls hauràs gastat, doncs, bueno, tampoc els tindràs. Per tant, això és un joc, entre cometes, bastant complex, que en principi, si va bé o no va bé, quasi ho sabrem, jo entenc, que liquidació. Bàsicament, el saber si realment tot això. Passa que ja avisa des del punt de vista que el risc hi seria si res d'això no pogués ser financerament sostenible, malgrat que les inversions en si ho són. Eh? Una cosa és com es financies i l'altra si són possibles de ser financerament sostenibles. Per tant, hem ficat que siguin financerament sostenibles les inversions, que hi ha una tipologia, l'Estat marca unes inversions que es considera financerament sostenibles, que jo sé, un dels paràmetres perquè ens fem una idea, és jo que no generin despesa extra, per exemple. No? És a dir, si tu ara fas, no sé, fas una cosa i a partir d'allí tindràs tres treballadors més i no sé què i no sé quantos, clar, això financerament no és sostenible. Si tu arranges coses, pot ser que sigui financerament sostenible. És a dir, els paràmetres són més llargs, però ho dic una miqueta perquè ens fem una idea del que vol dir financerament sostenible.
Vale. Bueno, esperem que complim els 30 dies de límit.
Sí,
llavors, en quant a aquestes inversions que hi ha, dos preguntes. Ha comentat que hi ha la part d'instal·lacions esportives i una part de les obres de la piscina.
Sí.
Està acabada l'obra de la piscina?
L'obra de la piscina, sí. Sí, de la coberta, sí. Sí.
Vale. I respecte sí. Al molí de l'Esquerrà, l'Albert sí. Del molí de l'Esquerrà, sí. Hem vist que hi ha una empresa de... Una consultoria, no es pot dir el nom, no? Pregunto. Bueno, hi ha una factura per redactar el... Bueno, és igual. Hi ha... No, que alguna vegada no podíem... No, vale, bueno, és igual. Una consultoria tècnica d'urbanisme de Barcelona que ha redactat aquest projecte, que de moment hem vist la factura de l'avantprojecte, que són 4.700 euros... tornem a lo de sempre, lo que sempre reclamem, que intentem que els projectes se quedin aquí a Balaguer, si es poden adjudicar directament, si han d'anar a concurs, entenem que es pot presentar qualsevol, però si no es pot presentar, si ha de ser en càrrec directe, pues intentar que es quedin aquí a la població de Balaguer.
Com ja li vaig dir l'altra vegada, seran tots representants en concurs a partir d'ara i ja li vaig avisar que n'hi hauria alguns que es trobaria pues, que estaven encomanats, perquè estan encomanats en altres èpoques. Per tant, representa que a nivell de funcionament el que estem fent és ficar en funcionament el fet de que tota la contractació estigui feta tal com toca, però sí que és cert que hi ha coses que venen de bastant més enrere, com és aquest cas, que pues, al seu moment... Pues,
aquest li puc dir que no ve del Roger,
El?
Que li puc dir que no ve del Roger.
No. No, jo no he dit tan enrere.
Ah, quan que he dit...
No, dic enrere respecte quan hem començat a fer totes les noves tramitacions. Nosaltres vam ficar una persona
aclarit.
Com a responsable de contractacions i representa que a partir d'aquell moment vam començar a apretar amb la nova llei de contractacions, ho vam formar, etcètera, etcètera. Ara, tinc molt mala sort, bona per ell, però no tan bona per nosaltres, que ha entrat a la Diputació com a tècnic. Però bueno, sí que és cert que a partir d'aleshores vam començar a encarrilar molt uns processos que eren complicats. Sí, senyor secretari?
Que en el cas de proveïdors sí que es pot dir el nom. Eh?
Sí, sí.
Si és un proveïdor de l'Ajuntament es pot dir, és més, ho publiquem al perfil o ho publiquem al portal de transparència, sí que es pot dir.
Perfecte. Molt bé. Llavors, el sentit del vot?
Votem favorablement.
Sí? Val, per tant, entenc que és unanimitat. Perfecte. Gràcies. Anem al punt número 6, que és aprovar inicialment el projecte d'obres, projecte d'adequació i millora del parc infantil del Col·legi Montroig. De fet, no és el parc infantil del col·legi, sinó el parc infantil annex al Col·legi Montroig. Eh? Passa que el nom del projecte va sortir així, com que era com s'havia fet l'aprovació, etcètera, etcètera, l'han mantingut, però en realitat és el parc que hi ha davant del Col·legi Montroig. Aquesta també és una inversió que ha d'anar a pressupostos participatius i el seu cost són 71.742,34 €. El que hem dit, vam intentar buscar per començar a enllaçar i que la gent pugui veure perfils de coses diferents que es poden fer a l'hora de buscar aquesta primera vegada que és nosaltres que proposem, el poder fer coses molt diverses perquè després l'any 2020 qui proposarà serà la ciutadania i per tant que veuen, diguem-ne, que hi ha possibilitat de moltes tipologies diferents d'obres per poder entrar. Alguna pregunta sobre el tema? Sí?
Sí. Trobo a faltar el senyor Colé, eh?
Sí?
Trobo a faltar, sí, sí. La veritat que... respecte al projecte del parc infantil, creiem que l'obligació de l'Ajuntament de Balaguer és tenir parcs infantils amb les millors condicions i amb els jocs adequats. Fins aquí ja trobem perfecte el tindre aquest projecte. Entenem, no obstant, que és un projecte, l'hem revisat, és un projecte pobre, un projecte per complir expedient, un projecte sense parlar-ho amb l'AMPA, amb el col·legi, i que menys que coordinar un projecte que s'ha de portar a consulta amb un parc, com és un parc infantil annex al Col·legi del Montroig. Però bé, suposo que aquest no era compromís polític i per tant no és urgent per l'equip de govern. Demanem que realment es reformin tots els parcs infantils que resten per arreglar, perquè n'hi ha alguns que estan en molt mal estat. Alguna vegada ho havíem parlat amb el ho havia comentat el senyor Pla, que hi ha parcs com el Firal, el parc del Secà, el de Gaspar de Portolà, el de Sant Jordi, el parc infantil de Molí de l'Esquerra i aquest de Montroig. Entenem que s'han de preparar projectes que com es mereixen, projectes integradors i projectes que els nens i nenes es trobin en unes zones d'esbarjos i en unes zones inclusives, projectes ambiciosos. Entenem que tenim projectes com la Passeig Lluís Companys o com el Parc Infantil que van executar vostès de l'Escola Pia, que entenem que això sí que són remodelacions dels parcs infantils com toca. I l'altra pregunta que li volíem fer respecte a aquest projecte és... Si aquest projecte no surt guanyador en el procés del pressupost participatiu, no s'executarà, es deixarà el parc infantil tal i com està?
A veure, la idea del pressupost participatius, ja ho vam explicar l'altra vegada, és no enganyar la gent. És a dir, si nosaltres tenim projectes que volem fer, que estan previstos per pressupostos del 20, el que no podem fer és ficar-los a votació i si la gent no els tria, fer-los igualment. Per tant, dins dels parcs que creiem que hi havia més necessitat, vale, el que vindria ara seria el dels blocs de la Caixa i després el de Gaspar Puccinellis. Val? Per tant, no és que no volguéssim fer aquest, però comparat amb els altres no està aquest tan malament. Per tant, aquest hagués vingut més tard. Per tant, proposem un que no teníem previst fer-lo una miqueta per ajudar a donar joc, a mobilitzar col·legis, clubs, és a dir, a mobilitzar diversa gent, perquè es creuen els pressupostos participatius i puguen, des d'aquest moment, participar-hi. A l'hora de la veritat, el que hem anat fent és mirar quins són els que necessiten més atenció i és per on estem fent, diguem-ne, els projectes. El que tenim ara enllistit, que és el següent que es farà, és el del bloc de la Caixa, que realment és un parc mal guanyat, per entendre'ns, perquè té aquella part que ja per seure li dona una mena d'anonimat el que hi ha darrere, que fa que en certa manera no sigui utilitzat realment com a parc infantil. Per tant, entenem que aquell és el següent. I l'altre, que és el que estem treballant ara, és el del costat de Gaspar i Puccinel·lis, amb el benentès que aquell ens ha costat una mica de més i a part costarà bastants més diners, perquè representa que el que has de fer és ampliar la plaça, perquè realment els arbres i les llums estan ficades com si la vorera fos molt ampla tota l'entrada que doni el Puccinel·lis, i la reduïm a la mida normal de les voreres normals per aprofitar el màxim de zona per poder fer parc. Per tant, si aquesta no està votada, aquesta no es farà a l'any següent, segur. Però per això ho fem. És a dir, si són coses que ja les anàvem a fer, entenc que és enganyar la gent. Per això hem hagut de fer un esforç de dir, a veure, avancem fent ja amb coses que no volíem fer. Per tant, agraeixo en aquest cas l'oficina tècnica, Fenyà, que ha tingut, perquè ha hagut de fer uns projectes de coses que no eren imprescindibles a curt termini, perquè n'hi havia altres que ho eren. Per tant, estàvem fent coses que entenem que són més importants, i aquesta, que es podia haver esperat una miqueta més, la portem a aprovació perquè volíem tindre una tipologia de projectes que fes que la majoria de gent possible se sentís interpel·lada a l'hora de participar al procés participatiu.
Vale, bueno, entenem el criteri de l'equip de govern. Tot i això, continuem pensant que és un projecte una mica poc ambiciós pel que és aquell parc i per la quantitat de nens que hi van. Realment hi van molts nens i hi ha molt ús d'aquell parc, i entenem que abans de portar-lo al procés participatiu, si aquest és el criteri de l'equip de govern, per incentivar potser que se l'haguessin fet seu, potser abans d'acabar d'elaborar el projecte s'hauria d'haver parlat amb l'AMPA, amb el col·legi, per a veure quines són les necessitats o veure quins són els requisits que realment tenen els nens per jugar amb aquella plaça i per fer-se la seva. I potser d'aquesta manera haguéssim incentivat més a que la gent se'l fes seu i potser participés en la votació d'aquest projecte.
Jo crec que la gent ja se'l farà seu, ja.
Bueno, si el pots fer més seu, que puguin participar i elaborar i modificar...
Sí, però, clar, els processos participatius són coses que es comencen en un moment determinat i vens del no-res i comences a generar-los. Per tant, no pots pretendre de cop que tot sigui participatiu perquè no tens ni temps, ni materials, ni persones per poder-ho fer. Per tant, en certa manera, el que volem és iniciar els processos participatius. Si els fem massa participatius a la primera sèrie, el que ens trobem és que no teníem temps d'acabar-ho. Per tant, representa que el que havíem de fer era enllaçar amb el benentès que l'important no és aquest any és una prova. Aquest any és engrescar la gent a que vingui a participar, amb el benentès que és després la gent que participarà. Per tant, la següent petició sobre arreglar un parc pot ser vindrà de la gent del Firal, que dirà que vol arreglar el parc. Val? I vindrà de la gent d'un altre lloc, que dirà que vol arreglar el carrer, i una altra gent que vol canviar llums. O sigui, la idea és que després te vagin venint. Ara el que havíem de fer era buscar un ventall de coses, que no podíem fer places contra places perquè hem tingut una guerra territorial. A veure qui vota més, no? La plaça d'un o la plaça de l'altre. Per tant, el que fem és un tema de parcs infantils, un tema d'esport, un tema d'arbrat, o sigui, són temes diferents per intentar que la gent s'impliqui i participi, amb el benentès que el que volem no és que aquest any vagi bé, que també, evidentment, no? Però que a partir de l'any que ve vagi bé, que és que la gent s'ha de sentir escoltada, implicada en el funcionament de l'Ajuntament, i han de poder dir les seves peticions. I per tant entenem que ara no podíem fer tot el procés participatiu perfecte perquè s'hem allargat molt i segurament ens haguéssim anat el 21 a poder fer l'altre. I el que ens interessa era poder-lo fer, aprenent tots, n'hem de prendre des de la casa, se n'ha de prendre, s'ha hagut de fer una aplicació, s'ha hagut de fer tot el sistema també de seguretat de protecció de dades, etcètera. S'ha muntat tot un sistema i a part s'ha fet tot, bàsicament, excepte la consultora externa, tota la feina s'ha fet interna, no? Que, vull dir, des de les aplicacions que seran per Android i iOS, etcètera. Per tant, representa que tota la tasca s'ha fet interna, va amb una base de dades, la base de dades anirà als responsables de les àrees. A veure, tota la formació que s'ha fet, necessita el seu aprenentatge, i per tant enteníem que no podíem, en certa manera, sacrificar-ho per una participació que després és justament el que volem que la gent pugui tindre el 100%. Per tant, aquesta primera havia de ser una miqueta guiada per poder buscar la màxima eficàcia. Val? De totes maneres, el sentit del vot no...
Ens abstindrem.
Val, per tant, passem... Sí, senyor García.
Només volia fer un petit comentari, i és que com veig que la discussió s'ha derivat al tema dels projectes participatius, només volem deixar de manifest que nosaltres no creiem la metodologia dels projectes participatius sigui efectiva. Nosaltres estem votant a favor dels projectes perquè creiem que són necessaris i nosaltres mantenim la nostra postura de que creiem que si són necessaris s'han de fer i els projectes participatius lo que faran serà retardar coses que s'haurien de fer el més aviat possible.
D'acord. Doncs vots favorables al projecte, eh? Abstencions?
S'aprova per 13 vots a favor del grup d'Esquerra, del grup socialista i Balaguer Ara Sí i 3 abstencions de Junts per Balaguer.
Molt bé, gràcies. Passem al punt següent, que és el punt número 7. En aquest cas és aprovar inicialment el projecte d'obres, memòria valorada, retirada de la pantalla visual, instal·lació d'ombra a les piscines del barri del Secà. Aquest també és dins dels pressupostos participatius, amb un cost de 1.310,19, i aquí el que es tracta, si hi hagi anat a les piscines del Secà, és que hi ha tota una línia de setos, en certa manera, que no permet poder veure la piscina des del bar, i el que es vol fer és treure aquesta línia i substituir-ho per uns arbres d'ombra, de tal manera que tota aquella zona de gespa sigui com una zona annexa. A l'hora de la veritat, darrere del seto la gent no va gaire a la piscina perquè no veus la piscina, per tant no és un lloc on s'acumula, diguem-ne, els llocs on veus l'aigua, per entendre's, no? Per tant, també buscàvem una altra cosa d'aquestes que no era lo prioritari, però també ha de poder fer que sigui la gent del Secà, sigui la gent que va a la piscina, etcètera, etcètera, ho puguin votar, i ja dic, el que busquem és això, no? Buscar projectes molt diversos perquè la majoria de gent pugui sentir-se cridada a participar-hi. Alguna paraula? Sí?
Bueno, nosaltres si entenem que no és un projecte que entenem que hagi d'anar a pressupostos participatius, perquè més que un projecte motivador perquè la gent voti, entenem que ha de ser una cosa que ha de ser ja de propi manteniment. Si hi ha una barrera que separa la piscina d'una zona enjardinada, això es pot fer pel cost que té directament l'Ajuntament. Llavors, no entenem que hagi de ser un projecte de pressupostos participatius, però si l'equip de govern entén que sí, doncs endavant. Vull dir, no.
Jo dic, la idea era poder fer coses de quantitats diferents i de tipologies diferents per poder ajudar a participar. Per tant, llavors, entenc que tothom vota que sí. Unanimitat. Gràcies. Passem al punt número 8, que és l'últim de l'ordre, que és expedient 1496-2019, aprovar inicialment la designació de la plaça de la Unió Catalanista. En aquest cas, com ja vam explicar, el 1892 van fer les bases de Manresa, la primera assemblea de la Unió Catalanista, la segona va ser Reus, la tercera va ser el 1894 Balaguer, per tant, aquest any fa 125 anys. Va ser una assemblea que va tenir molt èxit, que es va parlar d'economia, es va parlar de temes molt curiosos dins d'economia i també es va parlar de nomenclatura, no? I de fet és a l'assemblea de Balaguer on es va decidir que Catalunya deixaria de ser nomenada regió, passaria a ser nomenada nació i la nació espanyola seria estat espanyol. Per tant, això va de 125 anys enrere. En aquest cas, l'Ajuntament de 1894 va trobar que era excel·lent tot el que havia passat aquí i va decidir dedicar-hi una plaça petita que estava al costat de lo que seria l'antiga Escola Pia, on ara hi ha l'Escola de Música i la Biblioteca. Amb 125 anys han passat molts temes urbanístics i quan se va fer la Miranda, etcètera, etcètera, la plaça va desaparèixer i, en canvi, va quedar el carrer Àngel Guimerà, que Àngel Guimerà era el president de l'Assemblea de la Unió Catalanista Balaguer. Vale, per això t'he dedicat el carrer Àngel Guimerà, que és el que passa, diguem-ne, pels antics jutjats, pel teatre, etc etc. En aquest cas, volíem nosaltres restituir amb els 125 anys el nom de plaça de la Unió Catalanista i allí hi ha una plaça que no té nom, que és la plaça on hi ha el Consell Comarcal, on hi ha dos edificis, el Consell Comarcal i la casa que hi ha a la vora, un és el 2930, que passaria a ser el número 1 de la plaça de la Unió Catalanista, i l'altre és el número 32, que passaria a ser el número 2, de la plaça Unió Catalanista, i llavors, sent els 125 anys, nosaltres el que portàvem a aprovació és aquest canvi de nomenclatura, una miqueta per recordar el que va representar fa 125 anys a aquesta assemblea a Balaguer, el fet de que el consistori, de forma unànime, va decidir que s'havia de dedicar una plaça a la Unió Catalanista, i de fet li van dedicar una plaça a la Unió Catalanista i un carrer al president de l'assemblea que hi va haver a l'assemblea Unió Catalanista de Balaguer. Va. Alguna pregunta?
Nosaltres estem a favor, només dir que està molt bé que recuperem la memòria històrica de la ciutat i creiem que és una mesura excel·lent, estem a favor totalment.
Gràcies, senyor Ricard.
Sí, nosaltres estem completament d'acord en el nomenament d'aquest espai com a la plaça Unió Catalanista, però tenim el dubte de si aquesta parcel·la que està catalogada urbanísticament com a zona verda registralment està a nom de l'Ajuntament de Balaguer.
Registralment ho desconec, que és nostre segur, perquè tots els plans diu que és nostre, però de la mateixa manera que quan vostè entra al cadastre damunt de la plaça Mercadal i clica, li diu que no hi ha cap bé per nomenar, quan vostè es fica damunt de la plaça aquesta i clica, també hi fica que no hi ha cap bé. Per tant, entenem que, com que tota la documentació que tenim és correcta i normalment no hi ha per costum inscriure els carrers, per això quan entres al cadastre és molt difícil trobar-te els carrers inscrits, la plaça forma part des del pla urbanístic de la Miranda, forma part de l'Ajuntament de Balaguer i al seu moment devia ser un terreny que era del Consell, però actualment és una plaça pública de l'Ajuntament de Balaguer.
Bueno, anteriorment sí que no es registraven el que és places ni zones verdes, actualment sí que es fa, llavors nosaltres l'únic que sí que demanaríem és, com que entenem que s'ha de fer tot correctament, demanaríem que retirés el punt d'ordre del dia fins a comprovar que realment estigués...
S'ha comprovat, està comprovat.
Del què?
Està comprovat que és nostre.
Del registre, que està registrat al registre propietat?
No, que està registrat no, se pot registrar posteriorment. Està comprovat de que legalment la plaça és nostra, això hem fet la comprovació. Bueno, avui vostè va venir de fer una consulta, nosaltres hem estat mirant i hem arribat a la conclusió, que ja ho sabíem, però hem arribat a la conclusió reiterada, diguem-ne que la plaça és propietat de l'Ajuntament, és una plaça pública i per tant representa que és pública. Clar, si no, és que pensi que si no fos pública l'edifici del costat no tindria accés enlloc.
No, jo no li dic que no sigui públic o no sigui públic, li estic dient que si està registrat al registre de la propietat. Bueno, jo li estic dient si està...
Si no està al registre, el que farem al fer el canvi de nom és registrar-la.
D'acord. Bueno, suposo que com que ja tenim preparada la inauguració de la plaça, doncs, bueno, ja volem tirar endavant. Perfecte. Bé, ens abstindrem.
En quin sentit? Sí, però sí, estem fent el tema del nom.
Bueno, nosaltres... Me votem a favor, però vull dir...
Bueno, bé, podem
canviar el sentit del vot, no tenim problema.
No, ho dic més que res perquè entenc la precisió i entenc la queixa.
Nosaltres estem d'acord amb el canvi de nom, amb
el nom parlat a nivell de comunicació, que també hem tingut un fallo, que acceptem, que sí hem tingut un fallo de fer-ho al revés, és a dir, que sortigués anteriorment, però ho dic més que res perquè després, clar, el que estem aprovant ara és el canvi de nom.
Si és el canvi de nom, votem a favor.
No de qui és, m'explico. I per tant, clar, semblaria que no estan a favor de que la plaça tingui el nom, per això ho dia. Si després hi ha alguna cosa, ja dic, nosaltres avui hem fet autocrítica respecte a la part de comunicació perquè no hagués hagut de sortir a l'agenda, diguem-ne, ja el nom, perquè això està en tramitació, i per tant, ja dic, hem fet autocrítica nosaltres i, escolta, no ens ha de passar això, hem de vigilar perquè les coses han de fer curosament, no? Per tant, entenc que respecte a això podem acceptar la nostra part de responsabilitat, però sí que si el que estem votant és el nom,
sí, estem votant el nom, votem favorablement.
Si vostès no estan d'acord en que el nom sigui, per això li dia.
No, nom sí, votem favorablement.
Sí? Doncs, unanimitat. Gràcies. Bé, i ara passem hi ha un assumpte d'urgència. Com ja li vam dir, hi ha un projecte que faltava enllestir, vale? Que és, en aquest cas, l'expedient deu ser... Sí, no veig aquí. Bueno, li dic el que és 1524, aquí dalt. El 1524, que també és un projecte de senyalització urbana de Balaguer. En aquest cas, dins d'aquesta tipologia de projectes, com ja vam dir al seu moment, com vam fer tota la part turística, vam dir que el que volíem era seguir senyalitzant per Balaguer, no? Per també promocionar que la gent vagi a peu als llocs, perquè quan veguis el que hi ha en minuts d'un lloc a un altre, doncs tu pensis, en certa manera. Per tant, això ha d'afavorir, en certa manera, ficar uns senyals de la mateixa tipologia que vam ficar els de la taxa turística, amb la diferència del color. O sigui, nosaltres farem, en certa manera, com fan en algunes ciutats, que és que hi ha un color, que és aquest color granatós que tenim ara, que és per temes patrimonials, i el color de serveis, per dir una cosa, dir aquí hi ha l'Ajuntament, aquí hi ha el CAP, etc., això serà en color blau. Val? I per tant, representa que tindrem una senyalització i quan tu estaràs en un lloc de la plaça dirà pues, el CAP, 3 minuts, no? O el poliesportiu, tant. O sigui, és senyalitzar els serveis, val? S'han senyalitzat dins de tota la... de tot el projecte, quins són els serveis que es creuen que han de ser senyalitzables, val? Que ja 62 serveis diferents, des del centre de serveis socials, el pavelló mòbil esquerrà, el cementiri nou, els punts de recàrrega elèctrica, l'estació ferrocarrils, l'estació autobusos, és a dir, s'ha buscat, diguem-ne, tota la tipologia de llocs on en principi és interessant que la gent tingui possibilitat de saber com trobar-ho i bé, segurament els de Balaguer sabem perfectament el què, però sí que és cert que quan ve gent de fora facilita molt i quan nosaltres mateixos hem estat en altres llocs, sigui de turisme, sigui per feina, home, t'ajuda molt trobar una senyalització que et digui per anar al cadastre cap aquí o cap allà. Per tant, vull dir, entenem que també és una cosa més i, ja dic, no era una cosa que tinguéssim tampoc com a urgentíssima, però teníem també que era de les que es podia ficar per fer una tipologia diferent, no? Per fer coses, ja dic, una miqueta el que s'ha buscat és obrir la ment a la gent, no? De dir, escolta, hi ha tantes coses diferents que podeu proposar vosaltres com això, això, això. Val? Alguna paraula?
Sí, nosaltres s'ha de votar l'urgència, no? L'urgència.
Sí, perdó. Llavors s'hauria de votar per urgència, l'urgència la justifiquem amb el fet de que s'ha de començar el procés participatiu i llavors tenim tots els projectes aprovats ja inicialment. Algun vot contrari a l'urgència? Val, entenem que l'urgència és unanimitat i el sentit de vot no havíeu demanat, tu sí?
Nosaltres ens abstindrem perquè realment no hem pogut veure el projecte, ens agradaria veure el projecte abans de evidentment trobem molt bona iniciativa el poder senyalitzar, indicar els minuts que hi ha caminant i tot això ho trobem molt bé, amb diferents colors, però ens agradaria veure el projecte abans de dir que sí. És que després si volem proposar alguna modificació del projecte o aportació que pugui ajudar a millorar el projecte.
Molt bé. Doncs passem a votació. Vots favorables a la proposta? Abstencions?
S'aprova per 13 vots a favor dels grups d'Esquerra, Grup Socialista i Balaguer sí i 3 abstencions de Junts per Balaguer.
Molt bé, doncs passem al punt següent. En tot cas, una precisió perquè he fet la consulta aprofitant pel tema de les cistelles. El tema que es va decidir a 3-2 és per dimensions, seguretat i necessitats reglamentàries. Paraules del tècnic.
Sí, no. Sí, no, evidentment que si en fiquen 3 no compleix la normativa per poder...
No, que han fet que la consulta, perquè no recordava si m'ho havia dit.
Era parlant amb el Club Bàsquet, ens vam dir això, que ells, per tema de funcionament del club, quan se tanca Impacsa, els aniria molt bé el tema de...
Perdó, bona nit. No li van demanar al tècnic d'esports les 3 cistelles, que ho sàpigues.
Jo transmeto el que m'han dit.
I l'arquitecte també està parlant amb ell ara i tampoc sabia res de les 3 cistelles.
Bueno, pues, us transmeto no, una petició que m'han fet d'intentar estudiar de ficar 3 cistelles laterals. Puc ensenyar els missatges, avui. No.
Bueno, com ha dit l'alcalde, és inviable no per seguretat, bàsquet, ja ho sé. Però no jugo, és inviable per seguretat i dimensions.
No, dimensions ja ho sé que no compliria, però em sembla que tampoc per llarg compleix la normativa de llarg.
Mini encara i escola. Si estigui petita, sí. Just, però sí.
Molt bé, passem a la part d'activitat de control. Tenim, dona compte dels decrets d'alcaldia, del número 963 al número 1128. Hi ha alguna pregunta dels decrets? Del grup socialista, hi ha alguna pregunta dels decrets? No? Sí?
Sí. Decret el 974, pàgina 23, que diu que bueno, una entitat de Balaguer fa la cessió d'habitatges a l'Ajuntament de Balaguer. I sobre aquest decret potser no és res, però va en relació amb les cessions dels habitatges i les remodelacions dels habitatges que fa l'Ajuntament i clar, comporta una despesa important en quant a inversió. La pregunta és, realitzen algun control sobre el manteniment d'aquests edificis? És a dir, quan vostès cedeixen aquests edificis que l'Ajuntament reforme per transformar-los en habitatge, es fa algun seguiment de si estem mantinguts o no estem mantinguts? Perquè ens ha arribat que alguns pisos arriben en molt mal estat i a vegades retornen a l'Ajuntament.
Bueno, una cosa és...
No, o sigui, sobre el decret no és.
El decret és de la cessió... subministrament d'aigua i residus.
No, 974. 974?
974,
Sí.
Que és l'expedient 1129, aprovar el canvi de titularitat de les taxes de subministrament.
L'he llegit malament, però bueno, l'he llegit malament. Però la pregunta és, dels edificis que se deixen a aprofito la vinentesa.
Sí, sí.
Si es fa algun seguiment sobre els pisos que l'Ajuntament reforme i se deixa a per ús social.
Sí, que es fa seguiment, el qual no... No et deixa lliure, diguem-ne, de que pugui passar alguna cosa. Val? Però estem parlant de quins? Dels que cedim a la gent quan la gent ens ha cedit o dels que hem arreglat nosaltres?
Dels que arregla l'Ajuntament, que fa una
que
inversió,
són
que són propietat de l'Ajuntament.
Sí, clar. Sí,
sí, sí. Fa un seguiment?
Sí. Sí.
Després, el decret 1028, pàgina 136...
I... Això de pàgina ho deu tindre vostè a l'ordinador, perquè jo no el tinc, això. No us... tinc en pàgines...
Bueno, perquè jo quan descarregues el PDF...
Vale, no, és que em diu la pàgina i penso...
Vale, no, clar, és que...
M'ha dit, perdó, el número?
El número 1028.
1028.
S'ha d'informatitzar, senyor alcalde.
Que és del segon bloc.
Eh?
Sí.
Ah, hòstia, no ho sé. Un PDF...
127, 1121, vale. El primer del segon, vale. Perfecte. Digui'm.
Vale, continuem amb les ordres d'execució, és més que res, sí, que també va en relació amb el següent que preguntaré, que és el 1029, que també és una ordre d'execució del carrer Botera. Han pogut fer algun tipus de seguiment d'aquestes ordres d'execució?
Sí, aquesta, perquè, clar, la persona que vam comunicar, no seu. Val? I per tant l'hem reiniciat el nou propietari.
Vale.
Hem reiniciat l'ordre d'execució, que és el carrer de Torrent 26.
Vale. I el més carrer, perquè aquí remarcava que està bueno, en bastant mal estat. I,
sí. Sí, clar, però hi ha un tema de garanties que a vegades també n'hem parlat a nivell jurídic, diguem-ne, que els has de donar termini, etc. I clar, el que te trobes és que quan algú te pot dir alguna cosa, si la seva resposta és que ja no ho és i pot certificar que no és seu, clar, representa que nosaltres llavors hem de redirigir, hem de tornar a començar a recomanar l'expedient contra el nou propietari. I en aquest cas, aquest està reiniciat. Està reiniciat cap al nou propietari. El que tenim aquí, el que surt aquí, vale, ja no és el propietari.
Vale, el decret 1046 és un decret que l'alcalde autoritza l'increment de l'IPC a l'empresa de recollida de rebuig i fracció orgànica.
Sí.
La pregunta és, dintre del contracte amb l'empresa de recollida de rebuig i fracció orgànica, no hi ha una clàusula que fiqui renovació de contenidors?
Hi havia una clàusula de renovació de contenidors que ja s'havia complert per avançat amb uns contenidors.
Més que res perquè...
Ho vam estar mirant, ja hi havia... Quan va ser? A veure, hòstia, no me'n recordo quina era la data va ser. Devia ser el 14 o així, que s'havien de comprar contenidors i aleshores se van comprar a compte de l'empresa, per tant va fer per avançat.
Sí, quan hi havia el senyor Roger, i sí. Sé que hi va haver aquesta clàusula que la van detectar dintre del contracte.
Sí, però se va fer, diguem-ne, per avançat la bona part dels continguts que haguessin hagut de ficar amb la totalitat del contracte. Això ho vam estar repassant amb el Víctor, el tècnic que ara ha marxat, i sé que vam arribar a aquesta conclusió nosaltres necessitàvem canviar alguns contenidors i de fet ara estem sent nosaltres que estem buscant, com ens esperats, diguem-ne, contenidors per poder suplir, diguem-ne, els que ens trenquen
més que res perquè detectem que n'hi ha molts en molt mal estat i sense tapa. Vull dir, això afecta una mica la seguretat pública.
Sí.
Després, el decret...
De totes maneres, amb l'ús normal, malauradament, el problema està que a vegades hi ha gent que ens trenca la tapa per tindre sense tapa a l'hora de tirar la basura. Per tant, vull dir, allò que dius... Uf, amb ús normal aguanten molt més. Però bueno, digui'm.
El decret 1047 fica recollida de form?
Sí, fracció orgànica de residus municipals.
Ah, vale. Com que ho fiques així, no... Vale.
47?
Sí, el 1047. Sí, no és això. Vale, tenia el dubte que no sabia ben bé...
Sí, bueno, perquè ho devien ficar així. És la fracció orgànica de les residus municipals.
Vale, no, pues ja està. Vale, i després... Sí, el decret 1108...
Pàgina?
Pàgina 303.
Bueno, tu tens pàgines.
Que és referent a la unitat d'actuació número 8, era els Flamisells.
Sí.
Que han començat a tramitar la liquidació provisional, no?
Sí.
Estàvem a 2 mesos de la de que no, ja no poguéssim tirar aquesta
sí.
liquidació provisional. I l'observació o el comentari és que porten 4 anys i mig i fins a última hora no hem fet això per no perdre aquests diners, però si no també haguéssim perdut aquests diners si haguéssim passat 2 mesos més.
També no sé què vol dir, però no n'hem perdut, però...
O sigui, han tingut 4 anys i mig per...
Sí, però dit, també haguessin perdut aquests, no sé quins altres...
En el sentit que hem perdut subvencions de guarderia, subvencions del carrer del Barri Nou, coses que hem anat detectant. Llavors, ens alegrem de que realment no haguem perdut aquests diners perquè és una quantitat important de 456.000 euros per l'Ajuntament. Que això potser podria compensar no haver tindre que pujar impostos, aquests 400, perquè això no aniria destinat a inversió, sinó ni destinat a despesa corrent. Ja està, en l'observació.
M'abstindré de respondre. Alguna cosa de més?
No.
Molt bé. Anem a pregs i preguntes. Algun prec, alguna pregunta? Sí, senyor García.
Sí, nosaltres tenim un prec. Ara, aprofitant que ha passat la festivitat de Tots Sants, ens ha arribat un fet curiós que crec que mereix la nostra atenció. I és que una senyora va decidir que potser li estaria bé de ficar una làpida en la tomba de la seva família, que és una tomba d'aquestes que estan a terra en el cementiri nou, però per alguna raó se li va denegar el permís a través de la instància que va fer. I això amb ella la va sorprendre molt perquè val a dir que totes les tombes del voltant tenen una làpida. I si un s'hi fixa en el cementiri vell, efectivament hi ha una gran quantitat de tombes de les que estan a terra que tenen làpides i queden molt curioses, però n'hi ha unes altres que no. I aleshores em sembla que si l'ordenança impedeix que hi hagi reformes en aquest sentit, me sembla que, almenys que hagi estat una decisió tècnica que no comprenem, jo crec que si l'ordenança no ho permet, de la mateixa manera que fa uns dies vam aprovar una ordenança en què donàvem una mica més de llibertat per les façanes del barri de les cases barates, me sembla que aquí, donada la situació que hi ha en el cementiri vell, jo crec que es podria fer una ordenança en el sentit de que tothom que tingui una tomba a terra pugui acondicionar-la segons el seu gust. No sé, em sembla una cosa de sentit comú. M'agradaria saber quina és la seva opinió o quina és la dificultat que hi ha en aquest sentit, si és que n'hi ha alguna.
Desitjaria, en tot cas, que em passés, no cal aquí amb el micro, però les dades per mirar si és un cas concret. De vegades sap que el cementiri vell, un dels problemes que hi ha és que a vegades hi ha creuaments de tombes, perquè no està tot molt ben marcat. A vegades veu que hi ha una creu així i al costat n'hi ha una altra així, i dius malament, perquè els dos ocupen el mateix espai físic. Per tant, no sé, en aquest cas, si quina és la causa. Caldria mirar, per aquest cas concret, a veure què és el que se li ha justificat i podem mirar a veure si és un tema de normativa, si és un tema d'amplada, de sanitat, de que és un pas. Clar, això ho hauríem de veure.
En general, la pregunta és, no hi ha algun tipus de normativa ara que prohibeixi?
No hi ha cap normativa canviada respecte a això, per tant, si no se li ha permès, jo entenc que és per alguna raó...
No, ja investigarem una mica més el cas, però...
Si m'ho dona el nom, ja dic, no amb el micro, però...
No, és una coneguda, sí que no és un problema, ja m'informarem més profunditat.
Mirem en aquest cas concret què ha passat, llavors...
Sí, sí.
Si és un tema de que hi ha alguna normativa que ho contravé, ni podem parlar de si podem modificar.
Vale.
Jo dic, m'estranya perquè no havíem rebut cap queixa respecte a això.
Va fer una instància i li van denegar, no tinc més informació que aquesta.
Però potser van mirar respecte a lo seu, etcètera, etcètera, vull dir, a vegades passen coses d'aquestes. Alguna pregunta més? Alguna pregunta?
Sí, dos cosetes. A l'anterior ple va comentar que tenia algun problema amb el castell Formós per un tema de justificar que és zona inundable.
Ben bé així no, simplement ho vaig fer com a broma, volguem dir que és així. És amb una distància que haurem de justificar a l'hora de fer el projecte que no és inundable per la cota, però la distància la fa inundable.
Però si, és que quan me vaig quedar i allò que vaig estar pensant i després vaig estar mirant els límits inundables de 50, 100 i 200 i 500 i el Castell Formós i aquest molt centre històric no està afectat. Vull dir, per això,
no, no està afectat, per això està afectat per la distància al riu. Llavors hi ha una distància al riu que té la normativa com si fos inundable. Llavors tu has de justificar en certa manera, vale, de que no és inundable. Però no és que sigui inundable, perquè és molt amunt. Vull dir, si passa aigua per damunt del castell...
Vull dir... No, no, més que res, perquè com que no està demarcat entre els plànols...
Queden quatre del Firal, m'explico, però vull dir, des de més anem tots fins a Mequinensa. Però sí que és cert de que des del punt de vista de projecte, de lo que és d'excessivament, diguem-ne, estricta la normativa, les distàncies, vale, són coses que t'entren. I per tant, si tu una cosa que està a una distància i tu consideres que allò no és així, tu has de guanyar-t'ho, tu has d'al·legar que allò no ho és, però ho hem de fer els papers. O sigui, hem de fer els papers pel castell, malgrat que quedi clar que el dia que vam passar aigua per damunt del castell, els demés ja haurem hagut de córrer.
Vale. I en relació amb la zona inundable, han pogut avançar algun tema amb la Txell sobre l'aparcament d'autocaravanes?
Estic pendent d'una reunió amb el director de l'ACA, perquè primer volia comentar-ho amb l'Agència Catalana de l'Aigua abans d'afrontar l'altre. Vaig parlar amb algun tècnic i em va comentar que el tema aquest era millor que ho apareixem directament amb el director. Per tant, estic pendent ara de que em donin hora amb el director de l'ACA per poder, abans de fer, diguem-ne, el procediment aquest, poder, diguem-ne, parlar amb l'ACA, que ja sabeu que algunes vegades, per desgràcia, se renta una mica les mans quan és Conca de l'Ebre. Vull dir, moltes vegades per conques interiors va fent, però per Conca de l'Ebre, doncs, la veritat és que moltes vegades deixa molt.
Vale. I l'últim, tema pressupost. Uh-huh. Quan té previsió? Primer, ens va dir primer 15 de setembre, després sí. 2 d'octubre...
Demà us convocarem amb una informativa pel dilluns i el dijous hi haurà el pressupost.
O sigui, demà hi ha una informativa...
No, demà us convocarem,
convocarem
amb una informativa per dilluns,
vale.
I el pressupost serà dijous.
Dijous de la setmana que ve.
Sí, clar.
Vale.
No, perquè el dilluns...
No, és que diantes que ens convocarem...
No, vale. Pel dilluns, i llavors representa que la informativa són 2 dies i el ple, per tant, el dijous.
Vale, vale, perfecte. Val?
Molt bé. Doncs si donem pel ple per acabat, si algú del públic vol fer alguna pregunta. Albert? Vas agafar el micro? Sí, per això t'ho dic. Ta.
Bé, bona nit. Ben retrobat a tots. Dos qüestions que van quedar al tinter la passada legislatura. Una d'elles és la urbanització del carrer Cervantes, que està, bueno, està amb aquest pressupost prorrogat. Saber quina fase de licitació, cobrament de... Recordo l'última pregunta que vaig fer en un ple, que està en fase d'iniciar el cobrament de les quotes urbanístiques i allí es va quedar, ja no sabem res més. I si en aquesta legislatura es preveu de tornar a iniciar, diguéssim, el tràmit del que seria el xalet Gramunt, que era aquest bicil, no, aquest bé d'interès cultural local, si es descataloga, no es descataloga i realment quin ús acabarà fent i quina funcionalitat, no? Més que res d'això, perquè recordo que es va quedar allí, que havíem d'arribar a un consens la resta de grups i al final es va quedar allí amb no res.
Val. Doncs respecte al carrer Cervantes, va ara a començament del 20, va al pressupost del 20, i respecte al xalet Gramunt vam esperar que tots ens aposentéssim una miqueta, hi ha gent que ja ho coneix, que ja ha estat, altres no havien estat, i el que vam quedar és de fer una altra vegada una visita entre els que no havien estat, que d'aquí suposo que és bastants de govern, el Joan i vosaltres tres, bueno, no sé si el Guifré potser havia estat
sí,
anteriorment, però els altres dos segurament no, una miqueta per tornar a fer el que vam fer al seu moment, que és tornar-nos a trobar tots, vale? Ara, pues, si t'hi fixes, la immensa majoria no hi eren l'altra vegada, per tant, són gent pues, que han de poder tindre la seva opinió, pues, igual com vam fer aquella vegada, anant-ho a visitar, i clar, la idea és poder trobar una solució ja no tant només pel xalet, sinó per la finca, no? pel pla de millora urbana que van presentar, que en certa manera està aquí dins de l'Ajuntament i que caldria decidir cap a quin lloc va. El que passa que sí que és cert que hi havia pues, aquesta sensibilitat que té molta gent de Balaguer respecte al xalet, a la peça concreta i com l'afectaria la possible obra. I aquesta era la decisió final que s'havia de prendre, però es va agafar, entre cometes, ja final de legislatura i ara, clar, hem de tornar a reprendre, diguem-ne, des del principi, no? De que vingui un dia, que ens facin totes les explicacions, que hi hagi tots els regidors nous d'ara i, a veure, jo entenc que tant pels propietaris com per la pròpia ciutat allò s'ha de solucionar. Llavors ara és un tema mal resolt perquè, de fet, és el que diem, actualment el permís que tenen és una construcció enorme i enmig de l'illa de cases, i van presentar aquella proposta de l'AL, que teòricament protegia, etcètera, etcètera, però hi havia alguns que tampoc ho acabaven de veure. Per tant, és entre tots que haurem d'acabar decidint a veure el que en volem fer d'allí, quin acord volem agafar, i en aquest cas sí creiem que el Xarel Gramona ha jugat algun paper dins del conjunt, diguem-ne, de l'operació. Ara, començament del 20, va el pressupost del 20. Ara el problema el 19, que l'aprovem tan tard que no hi havia temps material de fer res, hagués anat llavors a Romanent, i per tant vam dir guardem-ho, fiquem-ho al del 20, el del 20 en principi ja l'hem començat a treballar, per tant s'haurà d'aprovar molt aviat i en pic estigui se podrà tirar endavant, mentre que en certa manera ara, amb lo tard que anàvem, ens haguéssim trobat que clar, en un mes no tens temps de fer cap tramitació d'aquestes, ens haguéssim quedat penjats. Ja es van fer totes les modificacions, aquelles que vam dir al seu moment, que s'havien de fer algunes modificacions del projecte amb normativa nova, etcètera, etcètera, tant el tema enllumenat com el tema de la recollida de pluvials, etcètera, etcètera. Per tant, ja s'ha fet tots els càlculs, s'ha fet el... i ara està pendent, diguem-ne, pugueu fer, però clar, començar-ho sense tindre damunt el pressupost, doncs el normal és fer-ho, per tant, en principi, confiem que... Al 20, sí. No. Justament és el que estem comentant. Hi ha coses que saps que les vols fer, per tant, no ficarem a votació. Per què? Perquè si la gent no ho vota, què fem? Ho fem igualment? Ens ha costat, perquè hem estat fent projectes que no eren prioritaris, però bueno, s'ha hagut de fer aquesta feina amb el benentès de que faríem trampes si un cop ha votat la gent nosaltres agaféssim i ho féssim igualment. Llavors, per què me preguntes si ho has de fer igualment? Val? Alguna cosa més? Que t'enyores.
Bueno, se va iniciar els expedients d'expropiació del carrer Cervantes. Sí que ahir del Cervantes del Màrtir.
Sí.
Es van iniciar algunes. Suposo que el procediment continua saturat.
No, hi ha alguns que estan esgotats i altres van amb altres vies judicials. Per tant, hi ha almenys tres fronts oberts, me sembla recordar ara, i bastants més de tancats, per sort, però bueno, hi ha gent que ha optat per opcions diferents i, per tant, se seguís amb les tramitacions.
Sí, va per llarg, entenc.
Vale, gràcies. Doncs moltes gràcies i fins la setmana que ve.